De tant parlar de carreteres, tant parlar d'asfalt, va, anem a parlar d'una altra cosa. Amb en Miquel Costa, molt bon dia.
Molt bon dia, Pepo González Ramírez.
Sí, m'ho mereix, m'ho mereix.
Què et passa amb els cognoms d'aquesta gent, home?
No sé. És que no és la primera vegada, eh?
No, per això. Saps què passa? Que ara, quan més hi pensis, en el moment de dir-ho, hi tornaràs a pensar i ho diràs malament.
Sí,
perquè
sí.
És com que ja has entrat en aquest destí tràgic en su cognom de rafes polítics d'aquesta illa. Escolta, l'altre dia vàrem parlar de... d'un heroi, no? D'un heroi contemporani, d'un heroi que ha marcat, que ens ha fet el prototip d'heroi contemporani, que era Ulisses, no?
Sí.
I avui he volgut parlar d'un antiheroi, d'un antiheroi, de la figura del que vendria a ser el contrari d'una persona com Ulisses, val? Es tracta de Diògenes de Sinope. O de Sinope, jo no sé mai com es diu això, perquè jo això ho estudiava en castellà, no? Era Diògenes de Sinope, i ara no sé això si és Sinope, bé, en tot cas és Diògenes de Sinope, o de Sinope, perquè va néixer en aquesta localitat grega, però se'l coneixia com Diògenes el Cínic, val? Diògenes el Cínic és el més gran representant dels cínics, d'aquella escola filosòfica grega. Estem parlant entre el segle V i IV abans de Crist, quan ja hi ha hagut tots els presocràtics, ha arribat Sòcrates, han arribat també els dos màxims exponents de la filosofia clàssica grega, que són Plató i Aristòtil, i és una mica cap al final del començament de la filosofia que venen aquests
al principi del fi.
Cínics. Sí, sí, sí. Són deixebles indirectes de Sòcrates, no? Que va ser, segurament, i un dia en podem parlar d'aquesta figura, el gran filòsof de la Grècia clàssica. I acaben una mica amb sa filosofia, per molts estudiosos, perquè d'alguna forma venen a desdir tota aquella areté, tota aquella virtut que s'havia generat al voltant de la urbanitat, no? Fent d'aquesta ciutat estat el centre de la vida grega i fent desconeixement i fent també de ses bones maneres tota una manera de ser filosòfica, no? Els cínics, el que... i es fan dir... Per exemple, Diògenes es feia dir el gos, escà, perquè proposaven viure com a cans en su sentit més ample de sa paraula, no? Com un ca que menja quan té gana, que orina en qualsevol lloc, que dorm amb lo mínim, és a dir, que viu amb lo mínim. Val? I aquesta era la proposta bàsica de cínics.
Entenem que no té res a veure amb la paraula... cinisme, o ser l'adjectiu cínic-cínica que utilitzem avui en dia, no? Com a, segons veiem al diccionari, la persona que impúdicament fa gala de menysprear els valors morals.
Exacte. No té res a veure, perquè aquí es tracta d'aquesta manera impúdica, ho has dit molt bé, de cínics d'avui, de mentir sabent que menteixen, per exemple, no? Se li diu cínic en aquell que menteix sabent que menteix, no? sense cap pudor, de manera impúdica. Els cínics eren impúdics, però en un altre sentit. Eren impúdics perquè refugien tota convenció cultural i social, però eren gent amb uns valors ètics i humans que ja voldrien tots aquests cínics que tenim avui dins la política, sobretot, però no només. Val? No té gran a veure, val? S'ha agafat una mica, possiblement per aquesta impudícia, s'ha agafat el nom de cínics en aquests que menteixen de manera a sabiendes, no? Però no tenen res a veure. Val. Aquí hem agafat la figura de Diògenes el Cínic perquè és el màxim representant, val? És un home que va néixer l'any, més o menys, perquè no sap exactament, l'any 400 abans de Crist. És un home que va morir el 323 abans de Crist i va morir el mateix dia que Alexander Magnus, no sé com li hauríem de dir, Alejandro Magno, el gran Alexandre.
Alexandre Magne?
Alexandre Magne, sí, sí, Magne, que Magnus, que és el gran, no? Que se li deia així, Alexandre el Gran. Van morir el mateix dia i van ser contemporanis, òbviament, i van tenir una vida paral·lela i, a més, una de les anècdotes que més s'ha parlat de Diògenes, perquè de Diògenes, sobretot, més enllà dels seus coneixements i de les seves ensenyances, perquè no era un filòsof a l'ús, recorden les seves anècdotes. I en té una de molt coneguda que, si vols escoltar un trosset d'una paròdia que es va fer d'aquesta trobada entre Alexandre el Gran i Diògenes, no? En què Alexandre va anar a Atenes, em sembla que era a Atenes, i es va voler entrevistar, perquè Diògenes vivia de qualsevol forma, però era una persona molt respectada, i quan arribava alguna personalitat a la seva ciutat l'anaven a veure, no? Perquè era una persona sí, molt respectada, i que, tot i viure com vivia, la gent la tenia amb molta consideració, no? Escoltem un moment aquest trosset i després el comentar més. Alexandre Magne parlant amb Diògenes de Sinope.
Odioso para mí, como las puertas del Hades, es el hombre que dice una cosa y en su seno oculta otra. Soy el rey, el dios de toda Grecia. Lo posible ocurre a mi voluntad. Pídeme lo que quieras.
¡Quítate de donde estás! ¡Me estás tapando el sol!
Aquesta és la resposta que li va donar Diògenes quan
el gran Alexandre Magne
se li planta davant i diu: escolta, demana'm, sóc el rei de Grècia, demana'm el que vulguis, no? I se'l mira i li diu: escolta, pues, demana'ns el que vulgui, pues vull que et facis una mica cap a un costat perquè m'estàs tapant el sol, no?
Diògenes,
sí.
No sé, que vivia en una bota i tot això?
Sí, es diu d'ell que vivia en mitja bota, en una espècie...
Una bota de vi, entenc, no?
A vegades se'l representa dins aquesta mitja bota, a vegades dins una espècie de safa, de cubell, perquè ell vivia amb lo mínim. I per tant, per dormir, pues, com un gos, no? Tenia una espècie de manta i es tapava amb allò.
Ah, ja els agradaria a alguns temporers tenir una bota...
Sí, hi ha algun lloc on posar-la, sobretot, sí. No? Sí. Sí, vivia d'aquesta forma, i és per això que s'ha convertit tota aquesta filosofia, després s'ha seguit de moltes formes.
El que passa és que quan et diuen allò de tens el síndrome de Diògenes, no? Justament es tracta d'acumular objectes de tota mena sense tenir gaire atenció, parar gaire atenció a la seva funcionalitat.
Sí, és el contrari. És a dir, el fet de ser un síndrome el que fas és voler el contrari. Per tant, aquí el que feien els cínics era desprendre's de tot això. Clar. Si tens el síndrome, el que fas és replegar-ho. I és per això que es diu el síndrome de Diògenes a tota aquella gent que replega de tot, no? I que acaba acumulant a casa seva. També és veritat que amb el síndrome de Diògenes viuen dins aquesta brutícia que d'alguna forma també s'associa en aquesta manera de ser, no? Hi ha moltes anècdotes, n'hem escoltat una, que és la més coneguda, però no és única, no? També es conta d'ell, d'aquest personatge de Diògenes, que va ser una vegada capturat per pirates, el van portar a Creta i el van voler vendre, de fet el van vendre com a esclau. Es conta que quan el tenien allí per ser venut, el tenien allí fermat, i quan hi va haver algú que va preguntar per ell, es va interessar per aquell home i li va preguntar directament què sabia fer, què és el millor que sabia fer, no?
I Diògenes, va dir, no, llogar-la.
Diògenes li va dir: mira, jo el millor que sé fer és manar en els humans.
Un esclau et diu això.
Un esclau que quan li preguntes allí des de tota la superioritat què saps fer millor, jo, manar. Doncs pues mira, aquesta persona que li va respondre això el va comprar.
Ah?
El va comprar i al cap de poc temps el va alliberar i el va posar de cuidador i mestre dels seus fills. Per tant, aquí li suposam, ja no només amb aquesta anècdota, sinó amb moltes coses que es van dir d'ell, que era... que era una persona il·lustrada i era, tot i que vivia d'aquesta forma, era un gran personatge, no? Una de les anècdotes que a mi més m'agraden d'aquest personatge conta que una vegada una persona molt, molt rica d'Atenes, en l'etapa en què va viure a Atenes, el va convidar a una festa d'aquestes que donaven amb tot de catifes i ors i túniques, no? Mm. Tenim al cap, supòs, aquesta imatge de la Grècia clàssica.
Sabien viure, sí, sí.
Que sabien viure, no? Aquests palaus. Sí, sí. Home, llavors hi hauria que veure els afores d'Atenes, no?
Com fora dels ciutadans,
però,
no?
Exacte. Sí. Però el que són aquesta vida de palaus era una vida magnífica, no? Idò, a Diògenes el van convidar, com que Diògenes era, ja ho hem dit, no?, aquesta persona molt respectada, i a part, a rics sempre els hi ha agradat convidar.
Un tio eloqüent, no?
Sí, exacte, un tio intel·ligent, un tio eloqüent, un tio espavilat, i el van convidar. No?
L'última Atenes convida a Diògenes, que t'ambientarà la festa i donarà conversa,
exacte,
no?
Exacte, sí, sí, sí. I va anar a un d'aquests palaus on hi havia tot de convidats i tot de luxes, tot d'or, catifes, tot d'una pulcritud exasperant, tot molt net, i a Diògenes li van venir ganes d'escopir. Li van venir ganes d'escopir i no trobava on fer-ho, no? Perquè estava tot tan net que no sabia. Fins que al final, quan se'n van i es despedeix l'anfitrió, es despedeix d'ell, li dona la mà, es miren i Diògenes agafa i li escup en tota la cara. L'escup en tota la cara a l'anfitrió, que imagina't, devia ser, no sé exactament qui era, però sí, devia ser algú important, però li escup en tota la cara, es treu un mocador, li frega, li treu allò i li demana disculpes, però li diu: perdoni vostè, però és que era la seva cara, era el lloc més brut que he trobat en tota aquesta casa. Per tant, aquí podem veure quin tipus de personatges es tractava aquests cínics i, sobretot, aquest gran cínic.
Sí, anava tot carbó. Diògenes anava a totes, eh?
Sí, sí, era un irreverent. Era una persona irreverent que li anava a dir una barbaritat, però li suava tot sí. Tipus de convencionalisme cultural. I és per això que jo he volgut fer un paral·lelisme anacrònic, òbviament, com tot paral·lelisme històric, amb una figura d'un personatge que va morir fa uns anys, però que va viure molts anys aquí a Formentera. Una persona que també vivia entre cometes, com un gos, però en el sentit que li agradava viure en una casa molt particular, entre animals, una persona que no destacava per anar sempre molt net, que portava qualsevol roba, que menjava poc, que necessitava molt poc, però que també era una persona molt intel·ligent, que també era una persona molt irreverent.
I molt cultivada.
I molt cultivada. I no sé si intueixes de qui estan parlant.
Estàs parlant de Gabrielet?
Estem parlant de Gabrielet, que va viure a la Mola, va morir fa uns anys, i que possiblement es podria dir, tot i que potser si li diguéssim amb ell t'enviava un lloc semblant a el que enviava Diògenes, però sí que podríem dir que tenia aquesta filosofia cínica, no? De viure amb molt poca cosa i de ser contracultural, d'anar contra la cultura.
Sí, i de fer un poc el que li pareixia bé, sense atendre gaire els convencionalismes socials, no?
Exacte, sí, sí. I d'en Gabrielet també, igual que hem contat anècdotes d'aquest personatge grec, se'n compten moltes d'en Gabrielet i segur que n'has escoltat, sí. I tot qui l'ha tractat en té alguna.
Sempre em queda el dubte de quina part és rumor, llegenda, veritat. És que em vaig sentir una molt bona, jo, eh?
Quina, la de l'arròs i la sabata?
Sí. Ja, aquella és veritat o no?
Jo crec que és veritat, sí, sí.
Explica-la.
Jo me l'he contat a algú que...
Jo havia sentit espardenya.
De fet, bueno, espardenya, és igual. Sí, una espardenya. És igual. És un anècdota que es conta molt d'ell. Jo me l'he contat a algú que, de fet, me l'han contat més gent, per tant, segur que és veritat, que va estar en aquell arròs. Simplement es conta que en Gabrielet feia moltes vegades dinars i convidava la gent. Era un tio generós en aquest sentit, no? Convidava tots els seus amics. I un dia va fotre una olla d'arròs, no sé si era un arròs marinera, algun tipus de... sé que era una olla, i va convidar els seus amics, i quan estaven entaulats tots i ja portaven un plat cada un i estaven dinant tranquil·lament, ell va agafar i de dins olla de...
No, però és que ell havia estat durant tot l'àpat amb una sola espardenya. I tu deia,
ah, sí, exacte.
Tu
sí,
em
sí.
Deia, bueno, coses sí, del sí. Gabrielet.
Sí, sí, exacte. Sí, no, ell es va plantar allí només amb una espardenya, però clar, ningú li va fer cas, una espardenya, doncs mira, com que ell anava sempre així, no li van fer cas. Però a meitat del dinar, quan quan ja portaven un rato menjant, va agafar i de dins solla de s'arròs va treure l'espardenya que li faltava. Dic, me cago en l'ou, tot el matí buscant l'espardenya i mira on ha anat a parar. I la va treure d'aquell arròs que estaven menjant.
Com sempre passen les llegendes i aquestes coses, sí. Al final un poc l'opinió pública les amplifica. Jo la versió que sabia era aquesta mateixa, però sí, que els convidats no eren ben bé amics seus, sinó que eren representants del món polític i cultural de les Illes Balears.
Ja, jo no tenc aquesta...
Ves a cedre.
Després sempre d'una anècdota és el que tu dius, no?
Sí, això es transmet.
No ho sabem, jo això m'ho van contar. Ell feia sobretot dinars entre amics de seus, no? D'allí, de la Mola, sobretot els anys que va viure la Mola, no? Però jo no era, jo ell... El vaig conèixer fins que vaig tenir 14 o 15 anys. És veritat que jo l'he vist en Gabrielet plantant-se dins el Barc Antoni i dient fatxa a tothom que hi havia allí davant. I això ho he vist. Diguem-s'hi de tot, no? I en Gabrielet era un tio també que respectaven molt. El respectaven, primera, perquè era un tio amb cultura, perquè era un tio lliure.
Havia estudiat a Roma,
a
Madrid...
Sí, sí, un gran dibuixant, un tio cult. De fet, ve d'una família molt culta. I també el respectaven perquè els hi feia por. En Gabrielet era un, sobretot en els seus bons anys, era un tio alt i que els hi feia certa por. Jo l'he vist a la barraca Antoni dient de tota merda, de fatxes per amunt, a uns quants pagesos que hi havia allí, no? I per tant tenia una relació amb els seus pagesos de la Mola molt particular. Tenia alguns amics pagesos, però no massa. Vull dir que hi havia com una relació d'amor-odi amb en Gabrielet molt particular i que se n'han dit i se'n podrien dir moltes coses. Si et sembla bé, jo hi ha una anècdota d'en Gabrielet que ha passat molt més desapercebuda i que m'agrada molt perquè encara es pot observar, que és anar a l'església del Pilar, de la Mola, i mireu, a part de la carretera, la placa que hi ha diguent plaça del Pilar. Val? En Gabrielet i Mossenya, don Bartomeu, eren molt amics. Fixa't que en Gabrielet era una persona d'esquerres, completament contrària a tot aquest...
Però no tenia cap prejudici.
Aquests dogmes de l'Església, però eren amics. També don Bartomeu era una persona intel·ligent i eren amics. I li va demanar don Bartomeu a en Gabrielet, que era ceramista, com tothom sap, que fes una placa per posar allí l'Església en su nom de plaça del Pilar. I sí, sí, i tant que la va fer, i encara està allí. Però... així com don Bartomeu s'esperava que fes alguna referència religiosa, el que va fer en Gabrielet va ser dibuixar un pilar. No va dibuixar la verge del pilar, va dibuixar un pilar, és a dir, una columna.
Això es pot veure avui en dia.
Es pot veure, i està allí. I tothom que s'hi fixi, perquè inclús la gent s'ho mira i no veu res estrany. No veu res estrany, però d'alguna forma va ser aquesta irreverència que va fer en Gabrielet, de dir, sí, sí, i tant, jo et faré la placa, però dibuixaré aquí el que em doni la gana.
I el Mossenya, que...
No ho sé.
La va acabar penjant, la placa.
No, està allí, sí, sí, no, és que a més...
I el Mossenya va respectar, en aquest cas, la...
Sí, sí, sí.
La broma o el gest d'en Gabrielet, no?
Sí, de fet, crec que hi ha, si no record malament, aquesta columna allí pintada, i també hi ha un colom, no?, que ve a ser l'Esperit Sant, supos, val? Hi ha un element religiós, però l'altre li va plantar, com a element principal, li va plantar aquesta columna per fer referència en el Pilar i no a la Verge del Pilar. I no ho sé, si vols ho deixem aquí. Hem parlat una mica de cínics, hem parlat de Diògenes, que jo crec que és un dels grans de sa filosofia grega, i hem fet aquest paral·lelisme, i que tothom us perdoni, una mica anacrònic, però jo crec que es pot fer amb sa figura d'en Gabrielet.
Miquel Costa, moltíssimes gràcies.
Gràcies, Pepo, que vagi bé.